Bon dia, falta una setmana per la inauguració oficial de Cugat TV, la televisió online de la ciutat de Sant Cugat, que pertany al grup multimèdia de titularitat municipal Cugat.cat. Avui el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat s'ha volgut interessar pel projecte de Cugat.cat i ara ens acompanya al plató. Conseller, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja li hem ensenyat una part de la proposta de Cugat TV, què li sembla?
Doncs em sembla molt bé, perquè em sembla que és la forma segurament més eficient de relació amb la població de cara a proveir continguts audiovisuals. Aquesta és una forma còmoda que no està sotmesa a l'imperatiu de la seqüencialitat que en canvi sí que tindran doncs, els canals de televisió convencionals. I de tota manera també són continguts que em sembla que són perfectament utilitzables si convé simultàniament a través de la TDT. De manera que em sembla que les coses van per aquí, efectivament.
La nostra proposta combina la vocació de servei públic que tenim com a mitjà de titularitat municipal i una aposta cada cop més clara per la innovació amb noves plataformes per difondre els continguts que generem. És aquest el futur dels mitjans de comunicació locals?
Jo crec que el futur segur que es va desplegant a partir d'internet i d'una disponibilitat cada vegada major d'amplada de banda. I això sembla evident des de tots els punts de vista. La combinació entre la fibra òptica, banda molt ampla a través d'altres procediments i per tant que internet sigui realment una plataforma damunt la qual pràcticament passi tot i també sigui una mica la matriu dels diversos mitjans de comunicació que es desplegaran damunt d'internet. Aquest és una mica el futur. El passat durant molts anys també la televisió que es transmet a través de les zones hercianes serà encara la forma predominant de consum televisiu i per tant això no ens hauria de fer perdre de vista la importància que tindrà, ja dic, durant molts anys, per un període molt llarg, la TDT. I per tant hem d'anar treballant simultàniament a través de tots dos nivells i és possible que en algun moment hi hagi també alguna complementarietat i especialització en la provisió de serveis entre l'una i l'altra.
Avancem cap a la TDT, també en el seu aspecte local. Arribarà un punt en què els nostres públics estaran disposats a veure pel mateix aparell de televisió que tenen a casa seva la programació que, per exemple, nosaltres distribuïm a través d'internet i la que doncs, difonen altres canals pensada per televisió.
Però jo crec que les novetats en el camp de les comunicacions, les telecomunicacions, ens han anat sorprenent respecte a les previsions moltes vegades en tot just 30 o 40 anys. I per tant ara segurament tornarà a passar. Però en general tot sembla apuntar al fet que el que habitualment era un menjador i que cada vegada més és la sala d'estar, que és el lloc on es reuneix la família, tendirà a disposar de potents equips de comunicació i que bona part de l'activitat que es farà a la sala central de les cases tindrà a veure amb la gestió de la nostra relació amb el món i amb els altres. I és possible que hi hagi un procés d'individualització, és a dir, que hi hagi algunes funcions que puguin tenir caràcter familiar, però bàsicament seran estructures multimèdia dissenyades per a ús individual. Aquesta és la meva impressió, a banda ja dic d'algunes activitats destinades a la vida familiar. Abans la família s'aplegava al voltant del menjar i aquells eren els moments una mica sagrats on es complia la missió principal. En aquests moments la missió principal ja no és alimentar-se, sinó en tot cas alimentar-se espiritualment a través de les xarxes de comunicacions i això ho canvia tot.
Més concretament, la Generalitat apostarà perquè la TDT que es compri a partir d'ara permeti recepció de continguts de televisió per IP. Són tecnologies que funcionen en paral·lel però que podrien unificar-se en un mateix receptor i descodificador interactiu.
Jo crec que nosaltres hem d'anar una mica en compte perquè el que no podem fer és construir polítiques molt a mig i llarg termini que ofereixin algun tipus de dubte sobre la seva utilitat posterior. És a dir, que de vegades hi ha inversions molt costoses que després una novetat tecnològica fa que aquella tecnologia de cop i volta deixi de tenir sentit, fins i tot de vegades sent la millor, però per qüestions de velocitat d'instal·lació, d'eficàcia, de costos, hi pot haver substitucions tecnològiques que facin inútils algunes inversions. Per tant, hem de ser molt prudents. Jo crec que no podem substituir en cap cas el que va plantejant el mercat i el que van plantejant les recerques de les diverses empreses vinculades a aquests sectors. En canvi, el que crec que sí que hem de fer és, per exemple, en aquest cas estem involucrats en la migració cap a la TDT. És un procés extremadament complex que planteja molts problemes a tot arreu del món, però en canvi és una opció tecnològica també que ha tingut un abast gairebé universal pel que fa a la televisió, no pel que fa a la ràdio, però sí a la televisió. El que hem de procurar és que, amb les limitacions de com van ser concebuts i en quin moment els plans tècnics i la reacció de tothom de voler-hi ser present per si de cas, abans fins i tot d'haver fet estimacions de costos i de viabilitat, el que hem de mirar de fer és que aquest procés sigui el més eficient, el més ràpid i el menys costós possible. I a partir d'aquí, amb la TDT implantada, anar veient quin és el nou estadi. Però jo crec que amb recursos públics estem obligats una mica a estar molt a prop del sector per facilitar que es vagi, diguem-ne, imaginant i inventant el futur, però al mateix temps ser molt prudents amb les inversions. És a dir, agosarats en el plantejament i mirar molt lluny, però al mateix temps després també ser molt prudents amb els recursos perquè ens apreten de moltes bandes i hem de ser extremadament responsables amb l'ús que en fem.
Hi ha alguns que apreten més que altres, per això, no?
Bé, nosaltres ara la crisi és molt profunda en un país que, com Catalunya, que s'està renovant profundament, que l'estructura sobretot dels sectors, diguem-ne, populars ha rebut l'impacte d'unes migracions molt considerables de gent que ve de tot el món, i això provoca un creixement d'una demanda de serveis en un moment més aviat de contracció dels ingressos, i això obliga efectivament a ser molt responsables. Les prioritats venen molt marcades, i una mica en aquests moments l'art de governar que s'intenta aplicar al govern és com ser capaços de conciliar l'atenció a aquesta demanda creixent, gairebé diria limitada, de nous serveis amb al mateix temps les apostes estratègiques que ens permetin canviar el model econòmic per sortir de la crisi. I això, doncs, és un punt d'equilibri que és molt difícil dir on hi ha la virtut, perquè, ja dic, la demanda de serveis és molt gran i qualsevol inversió de futur que fas, que és una virgueria tecnològica o una aposta per la creativitat o coses d'aquestes, a la persona que acaba de quedar en atur li sembla poc justificable. Però al mateix temps jo crec que tothom també és conscient que si només ens dediquem a atendre necessitats de persones particulars a qui afecta directament la crisi, però no fem les altres inversions, no en sortirem, perquè és evident que una part de la crisi ve originada pel fet que el nostre sistema econòmic ha quedat una mica antiquat i no som prou eficients, i per tant aquí hem d'atendre les necessitats però al mateix temps fer els canvis imprescindibles, no?
Potser en la mateixa línia del que vostè deia ara, aquesta setmana al Parlament el president del CAC parlava de les dificultats dels projectes de TDT local, tant públics com privats, que deia que ara per ara en aquest context econòmic resulten insostenibles des del punt de vista econòmic. Vostè comparteix?
Jo crec que sabíem que el procés seria complicat sense la crisi. El fet que hi hagi la crisi encara ho fa tot molt més difícil i molt més complicat, efectivament.
Estem acabant aquesta entrevista, no volem entretenir gaire més, però sí que volem aprofitar l'ocasió de la seva visita per preguntar-li un tema de molta actualitat aquests últims dies i que afecta la seva conselleria, la llei del cinema, el projecte aprovat en el govern de Catalunya. Hi ha hagut unes reaccions adverses d'una part del sector que de tota manera eren segurament esperables. Se'n sortiran amb aquest projecte?
Bé, jo conto que sí, no depèn només de nosaltres. Jo crec que el Parlament és qui tindrà l'última paraula, evidentment, però comptem que tindrem un ampli suport. Aquesta llei és una llei que es planteja objectius de garantia democràtica i de normalització d'una part del nostre sistema cultural que ha estat sotmès a una veritable dictadura, és a dir, que no ha crescut perquè el mercat no ha funcionat. Alguns mitjans de comunicació deien que havia parlat que havia estat sotmès a la dictadura del mercat. No és que el cinema estigui sotmès a la dictadura del mercat, al contrari, el mercat ha estat sotmès a una dictadura i no ha pogut funcionar. En aquells àmbits en els que el mercat funciona, els consums culturals de la població de Catalunya tendeix a reaccionar en funció de la qualitat i la diversitat d'allò que se li ofereix. En el cas de la ràdio, fa 25 anys la gent deia que no hi havia mercat en català. Va aparèixer Catalunya Ràdio, va anar bé, van aparèixer emissores privades i de cop i volta ningú n'havia volgut i de cop i volta tothom volia tenir emissores. Hi havia grans frustracions a qui no se li concedien llicències i en aquests moments estem pel damunt del 50% pel que fa a l'audiència acumulada. Per què? Doncs perquè hi ha una oferta de prou qualitat i equiparable a la que podem tenir, per exemple, en castellà. En el cas de la televisió hi ha limitacions de caràcter legal i de gestió de l'espectre que ens impedeixen tenir més oferta de canals. Tenim una potent oferta pública, però la privada encara és molt feble comparada amb els grans canals espanyols. Quina és la conseqüència? Doncs que al voltant d'unes tres quartes parts de l'audiència veu televisió en castellà, mentre que una quarta part, una mica més potser, veu televisió en català. En el cas del llibre passa el mateix, en el cas de la premsa diària també va evolucionar a mesura que es va ampliant l'oferta en llengua catalana, ara bé, en el cas del cinema, simplement el català és testimonial. Per què? Perquè no hi ha hagut la possibilitat de veure cinema en català, simplement aquesta. Hi ha pel·lícules que fem i que no poden ni tan sols arribar a estrenar-se. O, per exemple, de les millors pel·lícules seleccionades pels grans festivals de cinema europeus, pràcticament el 80% no arriben ni a estrenar-se a Catalunya. Per què? Perquè hi ha un control sobre el mercat que no el deixa funcionar com a tal mercat. Per tant, el que intentem fer nosaltres és, en un moment en què hi ha una profunda crisi, ajudar el sector a sortir de la crisi. L'impacte tecnològic, l'impacte de la digitalització sobre el cinema, ara és molt més important que fa 10 anys. Fa 10 anys no hi havia descàrregues per internet de caràcter il·legal, ara sí. Ara el model de negoci està en crisi, ara fa molts anys que les sales van perdent assistència, per tant ara hem de fer una llei que ajudi el sector a sortir-ne. Però si fem aquesta llei per ajudar el sector a sortir de la crisi, a través de la mateixa llei hem de resoldre problemes de qualitat democràtica que tenim i hem de garantir que el nostre sistema cultural sigui un sistema homologable al d'altres. No pot ser que unes empreses de distribució de cinema entenguin que si van a Dinamarca han de tenir present que allà hi ha una llengua que és el danès, o si van a Txec i ho han de tenir present perquè hi ha un estat danès i un estat txec, i aquí, per la simple raó que no hi ha un estat català, hagin de menys tenir la nostra llengua. Les llengües valen igual independentment de l'expressió política que les representi.
Espero que se'n sortin amb aquest projecte, conseller. Gràcies.
Espero que sí.
Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per conèixer de prop el projecte de Cuba Televisió i fins la propera.
Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé i molta sort.
Vostès ja ho saben, aquesta entrevista disponible a Cuba TV, la televisió online de la ciutat, que inaugurarem oficialment d'aquí molts pocs dies i que va començar les seves emissions abans de l'estiu per festa major. Gràcies per la seva atenció. Fins la propera.